Benvinguda i gràcies per estar amb nosaltres.
És un plaer vindre a aquesta casa, que per a mi és casa meva.
El plaer és meu perquè és la primera vegada que coincidim en persona, perquè la pandèmia ens ha impedit, hem xerrat, però hem xerrat per telèfon, no és el mateix.
Sempre,
estic
sempre.
Estic molt contenta de veure't. I molt contenta de parlar de la teua novel·la Aire, amb l'excusa de que la presentaràs el dia 11 a casa teua.
Efectivament, per sí, per fi. La novel·la es va... Bueno, va guanyar el premi al TEA, no, el premi que era Melina Sánchez Cotilla, de sí. novel·la i prosa creativa, i va fer públic el fallo en juny de passat. Però no es publica fins a la tardor. I l'hem tingut esperant, no?, que li repara el torn, fins a ahir, que es va presentar ja al TEA, que és la ciutat que dona els premis, i per tant, primer era preceptiu presentar-la ahir. Però tot seguit, el segon lloc és al meu poble, naturalment com sempre, perquè per a mi és un honor presentar-la a Pego, perquè de veritat que sí, que m'he sentit sempre molt i molt ben acollida pels meus i les meues conciutadanes. I jo responc fent una presentació i fent un acte festiu.
Com serà, com serà?
Que, per cert, enguany la maleïda pandèmia ens privarà de fer coses boniques. Primera, perquè, anem a veure, ho farem a l'espai veïnal, que hi ha un poc més d'espai que la Casa de Cultura. Que la Casa de Cultura, en la restricció Covid, doncs caben poquetes persones. L'espai veïnal no és que siga massa més gran, però permet una miqueta més de capacitat de públic. I ho farem ahir. Altres anys feia també un acte en el que hi havia doncs, lectura dramatitzada o música o tal, però atenent ara a la situació que estem passant, atenent a les circumstàncies de que sembla que està repuntant el virus, al final he descartat qualsevol cosa que no sigui la estricta i simple presentació de l'obra. I, per tant, doncs, tindrem ahir, això sí, tindrem la presentadora d'honor, que és la meva estimada escriptora, estimada i admirada escriptora, Pepa Guardiola, de Xàbia, que ella farà la presentació de la novel·la. Comptaré també amb el meu estimat editor, Joan Borja, que és director de la càtedra Enric Valor de la Universitat d'Alacant i és l'editor d'Aile Edicions. I també comptarem amb la presència de Rafael Ruiz, que introduirà l'acte en nom dels dos organitzadors, que són Atzaila i Espai Veïnal. Per cert, he de dir que estic molt agraïda i molt orgullosa de que Radio Pego col·labore en aquest acte.
Gràcies. Com no havíem de fer-ho. Anem a la novel·la, Aire.
Anem.
Hem parlat d'ella, vam parlar, recordo, quan et van donar aquest premi tan prestigiós i tan estimat per a tu i tan important, no?, com és el Carmelina Sánchez Cotillas, perquè deies que era com una mare, no?, literària.
Efectivament.
Aire és, has dit, una metàfora de la resiliència entre les dones.
Sí, efectivament.
Conta'm alguna coseta més.
El conte, alguna coseta més. Primer el conte, Aire, com va nàixer, perquè hi ha novel·les que les vols escriure. I la meva experiència em diu que hi ha altres novel·les, en concret aquesta, que demanen ser escrites elles. No és que l'autora la vulgui escriure, sinó que ella se t'imposa amb una força que has de deixar el que estàs fent i dedicar-te a ella. Què és el que va passar? Perquè, de fet, Aire va nàixer just el dia que presentava a Pego la meva última novel·la, a la platja de Camus. Sí, vaig anar de matí a la perruqueria, com és normal, quan també faré enguany, per estar presentable per la gent que vinga. I estant allà a la perruqueria, entre converses, sorolls de secadors, em va aparèixer un personatge d'una novel·la molt anterior, que és Felicitat, que és la protagonista d'una novel·la molt anterior, que és Tot el que tinc per ballar amb tu. Vaig veure Felicitat entre aquelles dones conversant. I bé, va ser una flaixa que que ell va acabar, va passar la sessió de perruqueria, me'n vaig anar, vam presentar el llibre i tal. Però el dilluns següent, perquè la meva horari habitual de treballar en l'escriptura des que m'he jubilat és el matí el dedico a l'escriptura, més o menys, a les 8, 8 i mitja, fins allà a les 2 i mitja, em dedico a l'escriptura. A vesprada ja és per altres assumptes que tenim. És que si no, no pot ser. Doncs el dilluns següent, quan ja ha passat la presentació i el Facebook i les gràcies a tot el món i aquestes coses, doncs torna a la meva vida ordinària d'escriptora, que és el que més m'agrada, per cert. I em vaig posar ahí l'ordinador en aquella novel·la, en la que tenia entre mans, però al cap no se n'anava de per què no una altra novel·la rescatant Felicitat i que transcorregueren a perruqueria, a un saló de bellesa, més exactament, a un saló de bellesa. I em va fer tanta gràcia que pam, 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 escric Felicitat, arriba dissabte al matí al Saló de Bellesa d'una urbanització Varamar, no sé què, i ix. L'endemà, però encapritxar en aquesta història, continua, i continua, continua, i continua fins als 8 mesos que l'acabe.
I això parles vacina de Felicitat i altres dones, perquè són 7 dones.
7 dones, que... sí. Sí, quasi sempre en les novel·les el protagonisme és femení. En quasi totes elles, bàsicament les dones són les protagonistes. O si compartissin protagonisme, sempre en termes d'igualtat. Mai és la dona de, o la nòvia de, o l'amiga de, sinó que és ella i els seus problemes que es trobarà amb algú altre que també tindrà els seus problemes, no? Però les dones meues, les meves dones, sempre són dones autònomes que viuen la seva vida per si mateixes i no estan supeditades als marits o als companys o al que sigui, no? Però em feia goig una novel·la exclusivament de dones. I així és fins al punt que no apareix cap home en la novel·la. Hi ha 7 dones, els homes apareixen sí, citats, perquè per les relacions en la vida de cadascuna d'elles, però són 7 dones. I són 7 veus. És a dir, que la novel·la està estructurada de manera que cada capítol, diguem, l'assumeix una de les protagonistes. És com si ara estem nosaltres així, en aquesta emissora de ràdio, i tenim les tècniques, la directora, a la becària, a la convidada, i estem parlant i estem vivint una situació, no? Però cadascuna porta en si mateix la seva història de darrere. I una diu, bueno, ara quan vaig a casa, el meu fill que m'està esperant, que s'ha quedat este matí plorant tot el tant. L'altre diu, i a mi m'haurien d'augmentar el sol perquè faré moltes hores i veig tu ara una hora extra i tal. És a dir, cadascuna porta la nostra història darrere. Però al mateix temps m'esteu escoltant a mi. I en allò que jo estic dient, estic provocant els pensaments a vosaltres. I la vostra història personal, junt amb la història que estic generant jo en aquest moment, parlant del que parle, pues, fa que es produïsca una altra realitat. Que en el cas de la novel·la, aquestes 7 veus que en principi no tenen cap relació entre elles, com a molt el de ser clientes d'un mateix saló de bellesa, però sense tindre cap relació especial entre elles, doncs la conversa anirà generant records, traumes, frustracions, desitjos, temors, esperances, que nosaltres els lectors podrem observar perquè en cada capítol, encara que totes estan en la sala de bellesa fent-se la manicura o fent-se les metges o tal, pues, elles van contant-nos el que senten. No? I per a mi aquesta és la novetat en relació a altres novel·les meues d'aquesta novel·la.
Has manifestat en alguna ocasió que he llegit que contes la història de 7 dones corrents, però em sembla com ho contes que no és gens corrent la manera de relatar aquestes vides, no?
Sí.
Aquests personatges.
Són dones molt corrents. O sigui, no és ningú que s'hagi dedicat especialment a fer de la seva vida alguna cosa interessant, aventureres, o no sé, o intel·lectual, no. Són dones molt corrents. Una és cuidadora d'ancians. Primer treballava amb aquest de taronja, perquè encara que no apareix el nom de Pego, ni Xàbia ni Dènia, doncs, òbviament està situat així, és la nostra zona, la nostra zona de Pego, la platja del Riuet, que és una platja molt recurrent en les meves novel·les, i vull dir-te que és així, és una dona que treballava en un magatzem de taronja i més endavant pues, la van requerir per a treballar cuidant ancians i dedica la vida a això. I bé, l'altra és, la que podríem dir és un poc més intel·lectual, és la Felicitat, que és el personatge que es recupera de la novel·la anterior, que ella és professora de filosofia, però també professora de filosofia d'institut, que tampoc és res de l'altre món. I després tenim a una que és fotògrafa, i sense ser intel·lectual, diguem-ne que s'eleva una miqueta més per damunt, té més vida, ha tingut més vida, no? I després l'altra és una professional, però bueno, no es diu què, però pot ser encarregada d'un supermercat, no? té un nivell, però encarregada d'un supermercat. L'altra és una migrada jove, que és l'esteticien, que et diga tot això. I tenim, no sé, ja dit les set, és que se m'ha passat.
Jo no també he perdut bueno, el compte, com estic.
Són dones així, normals i corrents, i per tant és una conversa. Gràcies a una... a un dels personatges que no és el principal, que és Felicitat, que si no com en aquella novel·la ella era la protagonista, així és un personatge més, simplement. Però gràcies a ella, que és professora de filosofia i té una certa formació filosòfica, ella va conduint el diàleg cap a les idees, que és això ni més ni menys el que fa la filosofia. La filosofia no és sinó l'intent de comprendre el que passa en un moment determinat, en un temps històric, no? O sigui, plantejar-te, perquè tot és relatiu al temps en què ocorre. I aleshores, en aquesta novel·la, tot i que per a res és una novel·la intel·lectual, ja la llegireu i veureu com és una novel·la molt lleugera, de fet, jo crec que la considero la més lleugera de tot el que he escrit. És lleugera, és fresqueta, doncs mira... una conversa de filosofia, de perruqueria o de bellesa. Però el transfons sí que és filosòfic, el transfons sí que ho és. Perquè ahir, d'igual que en l'antiga Grècia, a la manera socràtica, anàvem fent preguntes i respostes sobre què és el bé, què és el mal, què és la virtut, què és la justícia, si podem conèixer o no podem conèixer, doncs aquestes dones, en quant a éssers racionals, amb capacitat de pensament, doncs la professora va dient coses... la perruquera va dient coses, la migrada va dient coses i elles van pensant-les i van contestant-se unes a les altres, no? I el que diu una provoca una reacció en l'altra, que diu, caram, doncs això jo no l'havia pensat. Que és ni més ni menys el que provoca la filosofia. La filosofia, des de Kant, el que diu és, què és filosofar? Pues atrevir-se a pensar per un mateix. En lloc d'assumir les idees que el donen els altres, idees que fins i tot poden ser contraproduents per a tu i anar contra els teus propis interessos, com diu en un moment la Felicitat de la novel·la, tu has de pensar si allò, per molt que estigui acceptat per el teu temps, per molt que t'ho assignen per al teu rol de gènere, o per molt que t'ho atribuïsquen en quant a la teva tendència sexual, o per molt que els polítics diguin que és el que més convé, o el capitalisme diga que és el que has de fer, tu t'ho has de qüestionar. Perquè partim de la base de que les dones d'aire, com tots, només tenen un temps que s'esmuny entre dos no res. I no és qüestió d'anar malgastant un temps que va tan ràpidament i anar vivint la vida dels altres, sinó la teva pròpia. Així és que, amb aquesta novel·la, personalment el que he volgut és dignificar la condició femenina, una vegada més. Perquè crec que mai ho fem prou. Jo, per a mi la literatura ni és una lliçó de moral ni és un discurs ideològic. És, la literatura és una obra d'art. És una emoció estètica. Però en aquesta emoció estètica, i més si parlem de literatura realista, tot i que jo no sé massa què vol dir això de realista, i crec que ningú, però... crec que aquest tipus de novel·la, també és la que faig jo, que pretén ser un reflex del món en què jo visc, el temps en què jo visc, aquesta novel·la el que pretén és dignificar la condició de les dones. I per què tria un saló de bellesa? Em va semblar ideal. Em va semblar ideal. En aquesta societat nostra patriarcal, tot allò que atanya al cercle dels homes... és digne, és útil, és interessant, és profund. I quan ens anem a l'àmbit de les coses que atanyen a les dones, al món femení, és una cosa domèstica, inútil, banal, superficial, no? Aleshores, jo crec que el saló de bellesa és el paradigma de la banalitat, perquè se suposa que és un lloc on van dones descerebrades que l'únic que pretenen és agradar als homes. Aleshores, és el paradigma de la banalitat. Jo vull convertir el que el món patriarcal considera com el paradigma de la banalitat en un saló filosòfic, on unes dones inquietes, des de la seva circumstància personal,
clar,
perquè cada una té la història que té i cadascuna ha tingut la possibilitat que ha tingut de formar-se. Una dels personatges, crec que recordar que és precisament Amy, la perruquera, no, Irene. Ah, Irene em faltava, la pastissera que va, Irene. Irene diu, de veritat que m'ho vaig deixar d'estudiar i tot quan era molt jove, perquè tenia afany de... M'agrada molt l'ofici, soc pastissera, m'agrada, el gaudís molt i tal, però de vegades, ara que ja té 50 anys, em qüestione què m'he perdut per no conèixer d'altres coses, no? O sigui, són dones que no han tingut l'oportunitat de formar-se, o s'han format mínimament. I tot i que són dones que reeixen en els seus oficis, o fan el més dignament que poden el seu treball, no tenen els recursos suficients, de vegades, per enfrontar-se al món i entendre's a si mateixes. En aquest saló de bellesa filosòfic, els seus pensants, que són aquestes dones, mitjançant una sèrie de preguntes, que és veritat que ahir el paper de la professora serà important,
clar,
perquè la professora va guiant,
clar,
guiant a... O sigui, no pensant per als altres, sinó donant-los la possibilitat de que pensin per si mateixes. Plantejaran qüestions que les altres aniran rumiant.
Només em queda una pregunta. Per què aire?
Te ho dic. Aire perquè és l'aire que ens vivifica. És l'aire que ens permet volar. És l'aire al que ens agafem en els moments quan no podem més. És aire perquè és la resiliència davant de tot allò que de terrible té el món. I també és aire, perquè va ser un vers de Wisława Szymborska, la gran poeta, que em va donar el nom, perquè dia, si no recordo malament, el tinc d'epígraf en la novel·la, dia, la vida és l'únic que permet agafar aire a la sorra, remuntar el vol i volar. És a dir, si no ens mullem a la sorra, si no som capaços de, dins del fang, dins de la brutícia, dins d'allò que té de malviure la vida. Si ahir no som capaços d'agafar aire i volar, malament. I en principi la novel·la jo havia pensat agafar aire a la sorra, perquè és la resiliència femenina, és el que fan les meves dones. Totes elles agafen aire d'on no n'hi ha, o d'on n'hi ha mínimament, i totes elles acaben volant. I al final s'ha quedat en aire perquè em semblava que era més suggerent, simplement.
Sí, ho és. Doncs esperem gaudir a partir de dissabte de la novel·la en paper, en directe, de veure-la, de tenir-la entre mans i de poder comprar-la. On estarà?
En principi, alguna llibreria la portarà ahir a l'espai veïnal, i per a vendre's en aquest moment, i després l'editor m'ha dit que distribuirà per les llibreries de Pego, com és natural. Només recordar que l'hora serà a les 7 de la vespre. I també comentar que per raons de la pandèmia que estem vivint, doncs convindrà que la gent vagi a prompte, i una volta que sigui l'aforament complet, doncs sentint-ho molt, ho deixarem l'altra volta.
Allí estarem.
Molt bé.
I gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.